Suposo que ja t'ho han explicat, però jo, en plan historieta, t'ho torno a explicar, perquè quan et tornin a dir, siguin les eleccions que siguin, que has d'anar a votar, puguis esbossar un bon somriure a la cara. A Múrcia, ja ho sabeu, manava el Partit Popular amb Ciutadans. Mentre Ciutadans està manant amb el Partit Popular, arriba un acord amb el PSOE per fer fora el Partit Popular. Presenten la moció de censura. Ara quatre de Ciutadans es tornen a aliar amb el Partit Popular i sembla que la moció de censura no tirarà en van. A Catalunya, al final Laura Borràs, presidenta del Parlament, però en segona votació, perquè la primera, qui han de ser els seus, se suposa, socis de govern, la CUP, no li ha donat suport. Escolta, el proper dia que et diguin que sí que s'ha d'anar a votar, si et fas un somriure, està més que justificat. Soc el Ricard Álvarez, va, i busquem tot seguit l'actualitat de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, divendres, que som fortes del cap de setmana, 12 de març del 2021, amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de molta música. Per exemple, estarà amb nosaltres, via telefònica, Lluís Capdevila, pianista, que aquest cap de setmana està a l'Espai Orfeó, també... farem la trucada a l'Andrés Rodríguez del diari La Mañana per escoltar el seu Melo Malo i la resta de propostes de concerts del cap de setmana. Parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, divendres de cine, amb la Laura González. Seguirem parlant de música, perquè avui parlarem amb Adolfo Rodríguez, que és membre doncs del trio que estarà aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, al Festival Músiques Disperses, al Cafè del Teatre, Cànovas, Adolfo i Rodríguez, doncs amb ell parlarem avui, amb l'Adolfo. I encara ens quedarà temps per l'Espai Groc, que ens durà directes cap a les dues de la tarda. Aquest cap de setmana encara normal, no meteorològicament parlant, dic de restriccions normals. A partir de dilluns ja saps que s'aixeca la restricció de confinament comarcal. Però abans d'allò tenim el cap de setmana. Per tant, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Com es veu el cap de setmana? A veure.
Com està canviant el temps, que la temperatura ha davallat. Des de fa 5 minuts està tirant cap enrere, està creuant un sistema frontal.
Ah, imagina't.
Està el força ennuvolat, amb núvols i clarianes a la plana, a la meitat sud, amb més núvols, més compactes al Pirineu, estan caient petits ruixats d'aigua, i a partir de 1.700 de neu, que anirà baixant de cota a 1.200. Avui és un dia que plourà més a les comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, però sempre de manera intermitent, no tot el dia plovent ni res d'això. Les temperatures inicien una davallada perquè ahir van arribar a valors molt alts, 21 graus a Lleida, 20 a Arties, 19 a Viella, avui evidentment 3 o 4 graus menys a la plana, 6 o 7 graus menys al Pirineu. De cara a demà dissabte seria un dia força agradable, matinal més fresca, fregant la glaçada, sobretot al Pirineu, 1, 2, 3 graus a la meitat sud de Lleida, dia assolellat, temperatures que pugen, temps tranquil, sense problemes, diumenge més núvols al Pirineu, però encara tranquil, temperatures suaus, dilluns, dimarts, dimecres, encara domini del sol i tardes suaus de 17, 18, 19 graus. És a partir del dijous 19, de fet les previsions a llarg termini donarien globalment, això és molt global i molt genèric,
sí.
No concret per cada puesto, que tindrien temperatures per sota de les normals fins l'abril.
Caram.
En una punta freda més intensa a partir de 18, 19, és a dir, dijous 19, Sant Josep 20, 21, i continuaria la setmana següent. Això s'haurà de confirmar.
Saps que hi ha la Setmana Santa, no? La darrera de març?
Sí, sí, aquesta també la donen freda.
Vale.
Però l'hem d'anar confirmant.
Vale.
El que passa que ja portem 4 o 5 dies i el Centre Meteorològic Europeu, que fa les previsions de llarg termini el divendres, lo ha donat 3 graus per sota de les normals, de manera genèrica i global,
ja.
En la qual no, serà molt més al Pirineu, molt menys a la plana, l'anirem concretant a partir de dilluns.
Bueno,
però de moment fins dimecres doncs tenen un temps relativament plàcid, amb petits canvis, però no res de l'altre món. Encara podrem gaudir a les tardes d'unes temperatures...
Doncs, de moment, aprofitem el cap de setmana i dilluns veiem si segueix la tendència o no, eh?
D'acord.
Armando, bon cap de setmana.
Les glaçades dels fruiters, eh?
Sí, s'ha de vigilar això.
S'han de fer preparatius de rec per aspersió, doncs potser ho hauríem de començar encara que després no passi res.
No, no, millor previndre, i tant que sí. Armando, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, adeu.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ja, deixa'm que, ara m'ha vingut al cap, deixa'm que saludi a la Marina, que és una oient, que quan donem el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, sempre dic que aquest és un número mòbil, però en el qual rebem només WhatsApps escrits o de veu, hi ha una, de tant en quant, perquè això no està connectat amb un telèfon. De tant en quant sí que el connectem, i vaig descobrir l'altre dia unes trucades de la Marina, que és oient, i que havia deixat missatges al contestador de veu, a qui li agraeixo que ens hagi contactat, evidentment, que fer aquest pas és important. Per això us dic que si teniu WhatsApp, envieu missatges de veu amb la vostra opinió o propostes, o el que vulgueu. Escolta, amb educació i respecte, qualsevol cosa és benvinguda. En fi, busquem l'actualitat informativa. Comencem parlant de successos, i és que el tren de la línia Lleida-La Pobla de Segur ha topat avui a les 6 del matí contra una esllevissada de roques que havia caigut al mig de la via. No hi ha hagut ferits, i és que el comboi només hi anaven dues persones, el maquinista i un passatger. Ha estat entre les estacions de Santa Linya i Àger, a la Noguera, en un punt protegit amb malles, per la qual cosa, segons Ferrocarrils, el despreniment pot haver estat conseqüència d'un moviment de la muntanya. Ara els enginyers i tècnics s'hi desplacen per analitzar la situació i veure com es pot retirar el comboi i traslladar-lo a Lleida, al Pla de Vilanoveta, per ser reparat. Mentrestant, es dona servei alternatiu per carretera. Ferrocarrils ja ha dit que és d'hora, per donar un calendari, que primer s'ha de netejar la via i després s'ha de saber per què ha passat, assegurar el talús, i llavors ja en parlarem de tornar a obrir la línia. En fi, estarem atents. Ja sabeu que la Generalitat ens va dir ahir que a partir de dilluns s'aixequen el confinament comarcal, entre d'altres coses, eh? I a més, les botigues de més de 800 metres quadrats podran obrir tots els dies de la setmana. La restauració, això sí, segueix amb l'horari habitual. Els comerciants de Lleida celebren que el comerç no essencial pugui tornar a obrir els dissabtes i desconvoquen l'obertura simbòlica dels establiments que preveien dur a terme dissabte al migdia. O sigui, demà encara no poden obrir, però a partir de la setmana vinent sí, perquè tot això entra en vigor a partir de dilluns al matí. Per cert, el toc de queda segueix de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Un estudi anomenat Projecte GenPIR ha analitzat la diversitat genètica de les poblacions humanes del Pirineu i conclou que aquestes tenen un component heterogeni procedent de la península Ibèrica com del centre d'Europa. Tot i això, les comarques del Pallars Jussà i Pallars Sobirà i de l'Alt Urgell haurien estat més permeables als contactes amb la península, i les de la Garrotxa i el Ripollès amb els de caire centre-europeu. Aquesta variable genètica afavoriria els habitants de la zona més occidental de la Serralada, o sigui, els de Lleida, els quals crearien més fàcilment defenses contra les malalties, com per exemple la Covid-19. Per tant, bueno, és per buscar-li la part positiva, si és que la té. De totes maneres, la Seu d'Urgell ha d'endurir restriccions perquè hi ha un empitjorament progressiu en les dades de contagis. En els darrers dies hi ha hagut més de 10 casos diaris a causa de la variant britànica, que fa 4 dies era desconeguda i ara és la causant del 90% dels positius a la demarcació de Lleida. Aspit atén a 2.813 persones durant el 2020, un 10% més que l'any anterior. La pandèmia va condicionar el desenvolupament de l'activitat de l'entitat, que va deixar de prestar serveis presencials. I a hores d'ara, les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de Lleida baixen fins al 112, dos menys que ahir. I segons Salut, en canvi, pugen els pacients crítics a les UCIs, que se situen en 20, un més que el passat dijous. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 285 punts, i la RT per sobre de l'1 al 1,08. Anem a fer seguiment de dos comarques que especialment estan tenint uns índexs alts. Una d'elles és el Segrià, on el risc de rebrot se situa als 349 punts i la RT al 1,17. L'Alt Urgell, on està la Seu d'Urgell, que acabem de dir ara, el risc de rebrot és de 364 punts i la RT de 1,14. Per la seva part, tota la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran té un risc de rebrot de 357 punts i una RT de 0,98. I a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 189 i una RT de 0,92. Com deia ahir, en general, la tendència és a la baixa a pràcticament tot Catalunya, menys a la zona de Lleida. Que si algun expert m'explique, o si no ja el buscarem, per què està passant, perquè a hores d'ara tampoc hi ha intercanvi de gent, per què està passant, i sobretot si això es pot replicar en els propers mesos, que és quan ve la campanya de la fruita, que és quan més ens interessa. En fi, parlem de música.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquestes notes i altres, moltes altres, les pots escoltar aquest dissabte en directe, que al final és el que sempre et dic, la música, quan la vius i l'experimentes en directe, fa un salt, però a més fa un salt enorme. Això no vol dir que no puguis escoltar música a casa, però quan la veus en directe i la vius en directe, és espectacular, i això és el que passarà a l'Espai Orfeo, aquest mateix dissabte a les 8 del vespre, que arriba el Lluís Capdevila. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
Com estàs, Lluís?
Doncs animat. És una gran alegria poder fer un concert amb les circumstàncies en les que estem i venim d'on venim. I bé, doncs, amb la màxima il·lusió hem tractat aquest concert, no? El Petrus ha viatjat expressament des de Grècia, amb totes les dificultats que això comporta, transports, test de PCR, de ràpids... però bueno, al final doncs, són les ganes de fer-ho el que et fa tirar endavant.
Lluís, suposo que estàs d'acord amb mi que, aviam, música n'has d'escoltar sempre. Jo sempre dic que no podria viure sense música, però viure-la en directe és una altra experiència.
És una experiència, i jo penso que s'ha de tindre molt, molt clar, no? El que va a un concert, doncs, va a viure un moment únic que no es tornarà a repetir i que formarà part de la seva memòria. I nosaltres això ho tenim molt clar. Llavors, cada concert és com un repte, no? De dir què passarà avui, no? I al final de la nit fins i tot doncs, ho comentem, no? Com t'has sentit o què ha passat, no? I això es tradueix en una màgia de l'instant que fa doncs, que molta gent després t'ho comenti, no? Quin dia que vau vindre allà, hostes, no sé què. I bueno, doncs és una mica reforçar aquesta part del directe, no? En concret, per exemple, la música que està sonant, el Cinemàtic, doncs és un àlbum que vaig gravar a Nova York, a l'estudi més antic, vaig fer tots els passos del procés, de mescla, de mastering. Va ser una gran inversió, però és un àlbum. No posaria la mateixa categoria del que passarà aquest dissabte aquí a l'Orfeo.
Escolta, Lluís, tirant una mica cap enrere, va haver un moment en el que vas haver de decidir, no? De, escolta, mira, em decideixo per la música.
Sí, jo vaig estudiar dret, estic col·legiat al Col·legi d'Advocats de Tarragona com a advocat no exercent. I vaig acabar tota la llicenciatura i un màster en dret de propietat intel·lectual. Vaig treballar un temps a Barcelona.
Quin canvi, no?
I sí, era una mica en aquell moment, clar, parlant del final dels anys 90, quan me començo a formar, no?, i als anys 2000, quan tinc la llicenciatura i tot això, i era una mica aquella premissa de gent, jo soc de Falset, no?, del poble, de la capital del Priorat, i la gent me deia, doncs, escolta, de lo que t'agrada no en podràs viure, ho venia fent, no? Tu estudia una carrera i deixa això com un hobby perquè no... Aquí... com si estigués prohibit una mica, eh? De dir, de lo que t'agrada no...
Sí.
Ni se't passi pel cap, no?
Però fixa't que aquesta frase s'ha repetit tantes vegades a la història i sort que alguns no n'heu fet cas,
Jo diria que és la mentida més gran que m'han dit mai. Llavors és com que allò, a vegades intentes inclús reparar el que te sembla una injustícia, no? És a dir, com pot ser que això se digui i sí? La gent s'ho cregui, no? Perquè amb una mica amb passió, ganes i força de voluntat i treball, una persona pot aconseguir el que vulgui, penso.
Clar.
Però bueno, són coses que estan al sistema, no? I és això, no? És a dir, en aquell moment doncs, no existien ni titulacions superiors de música moderna. Llavors també, doncs, clar, què estudiaràs? No? Clar, vés a una universitat, fes dret o algo més segur, no? Segur entre comerces.
Correcte,
correcte. S'ha demostrat que no ho era gent.
Sí. Déu-n'hi-do. Ara escoltant-te, reitero, quantes vegades s'ha dit aquesta frase i sort que hi ha molta gent que no l'ha escoltat. Lluís, sigui com sigui, a l'any 2007 estàveu fent concerts amb el Petros a Nova York.
És quan ens van conèixer, sí, el 2007.
I després vau estar fent concerts per la ciutat de Nova York. Escolta, canvia molt? O un quan està en un escenari és igual a Nova York que a Lleida o que a Barcelona? O allí es respira un ambient especial?
Jo penso que és una mica la connexió amb els músics on toques, no? I sí que és veritat que l'espai condiciona la música. Jo mateix doncs, vaig ser una mica un pioner del confinament, no? L'any 2019 vaig estar 7 mesos tancat a la cooperativa de Falset, composant un disco.
Ho vas fer un any abans, del que tocava.
Sí, jo si ho hagués sabut el que venia, em sembla que aquell projecte l'hagués deixat pel 2024, però bueno, sí, l'espai condiciona, l'espai penso que condiciona i la persona també. El Petros va intentar ser un enginyer aeronàutic i ho va deixar també, va estudiar dos anys i ho va deixar, després va estudiar pedagogia musical i també ho va deixar i al final va acabar fent música, que és el que li agrada.
Després dels àlbums Cinematic Radio i del Diàspora, què és el que ens oferireu demà sobre l'escenari, Lluís?
Jo penso que un missatge molt directe, no? Un missatge de dir, mos ha tocat fer això, no? La vocació i les ganes són tan grans que és quasi com que no podem escollir, no? Mm-hmm. I la primera oportunitat que he passat per davant l'hem agafat, no? Ell ha vingut des de Grècia, jo doncs, he intentat que tot passés i doncs això està a la música, les ganes estan allí, no? I llavors doncs, la persona que vulgui formar part d'aquesta experiència única, que jo no sé si tornarem a tocar mai més aquí a Lleida, els dos, perquè pues, no, ell viu lluny i bueno, pues, no és tan senzill. Doncs la persona que vingui doncs, veurà això, no? Veurà aquest moment irrepetible.
Ahà. Doncs, escolta, jo crec que millor no ens ho podia explicar Lluís. És aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Orfeó, el Lluís Capdevila i el Petros Klampanis sobre l'escenari. A més, com sempre diem, vull dir, al final és una experiència. Lluís, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Moltes gràcies, aprofito per dir que bueno, que fa un any que visc a Lleida i estic molt, molt a gust aquí.
Molt bé.
Penso que és una ciutat que pot estar, la gent pot treure pit, no? A vegades
sí.
Tinc una mica la sensació que no se'n treu prou, però, bueno, pel temps que he viscut aquí, que tampoc és que sigui molt, però molt a gust i penso que a nivell cultural se poden fer moltes coses. Jo, pues, bueno, aquest concert anirem a tope i la gent que vingui espero que ho gaudeixi.
Doncs escolta, m'alegra molt que ho hagis explicat, això. Lluís, cuida't força, una abraçada, que vagi molt bé.
Igualment, vinga, adéu.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
I evidentment seguirem parlant de música. Ja saps que per fer-ho, per obrir el ventall, marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Mira, te tengo que decir una cosa. Tienes una nueva fan. Una nueva fan. ¿Sabes quién?
No.
Mi madre.
Ah, sí. Oye, ya hace tiempo, creo, ¿no?
No, sí, pero es que ahora cada viernes, mientras estás hablando, me llega, porque tengo el móvil aquí delante, un mensaje de WhatsApp. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés. O, hostia, este tío me ha alegrado el viernes. Tienes nueva fan, ya te lo digo.
Pues un saludo para ella.
En fin, bueno.
Agradecido.
Hombre, la verdad es que es la gracia que la gente se sienta identificada con lo que uno explica, ¿eh? O sea, que está bien, está bien. Bueno, Andrés, oye, es un fin de semana en el que tenemos muchas historias, ¿eh? Acabamos de hablar ahora con Lluís Capdevila, que está en el Espai Orfeo.
Sí,
pero
yo también hablé con él, también saqué una entrevista el martes pasado.
Pero, ojo, que tenemos el Músiques Disperses, ¿eh?
Sí, efectivamente, y empieza esta misma noche, bueno, noche no, tarde, a las 8 de la tarde, que con todas las entradas agotadas, que viene Pau Riba, pues, a celebrar el 50 aniversario de su exitoso disco Dioptría. Uh-huh. Se completa, pues, el sábado con Pigmy, que es el proyecto en solitario de Vicente Masía, que fue el líder de Carrots. Presenta nuevo disco, Manifestación, con toda su banda. Y luego el domingo, que tú ya luego sé de que has hecho una entrevista a Cánovas, Adolfo y Guzmán, que son unos históricos.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, dentro de un rato vamos a hablar con Adolfo.
Muy bien.
Ya verás, ya.
Aparte de eso, tenemos esta tarde a las 7:30 en Monzón. Tenemos a Lisi La Larga, que vuelve a la carretera con su gran homenaje a un grupo que es imprescindible, como son los Thin Lizzy. Mm-hmm. Y que la banda ha grabado en el Zulo de Almacelles, y bueno, que están otra vez ahí. Es un cuarteto de músicos muy experimentados. Y luego el domingo tenemos a la María Rivera, que es la guitarrista de Guisona, de guitarrista clásica de Guisona, heredera de Emili Puyol, que hace un concierto conmemorativo de los 40 años de la muerte de este compositor, que era de la Granadella.
40 años, ¿cierto? Buf.
40 años.
Sí, sí.
Y también hay que pegar una pincelada para decir, bueno, antes también, desde que el tercer Ideal Jazz Fest comienza en Binéfar el sábado, también con el grupo del pianista Marco Mezquida, y de que el pasado miércoles se conmemoramos el décimo aniversario de la muerte de Juan Ramón Meler, más conocido como Juanra, que fue uno de los heavies grandes de aquí, de esta ciudad. Y
¿cuántos años has dicho?
10 ya.
10.
Por eso le dediqué el melómalo poniendo Tenge a Fafter.
Joder, no,
una
estabas,
banda, bueno, bueno, el que llevaba la tienda tipo,
sí,
desde
por eso,
2002
por eso.
A 2008.
Lo conocía y hicimos muchas cosas con Cadena 100 y con Rock and Gold, entonces era Rock and Gold. Sí. Hicimos ya cositas con Juan.
Bueno, sí, vino el pirata, invitado,
sí, señor,
por él, precisamente.
Sí, señor, 10 años, joder.
Que le regaló, Juan, le regaló al pirata, le regaló un álbum de diferentes bandas heavies haciendo versiones de ABBA. Además, recuerdo que el Piri me comentaba, que lo conocí, me decía, Juanra no tenía pinta de heavy. Pero lo era, y mucho, porque claro, como era calvo y tal, sí, pues bueno, sí. Pues bueno, es igual.
Pero bueno, eso no se escoge, ya te lo digo yo, eso de la falta de pelo, pero bueno. Hostia, Juan, es verdad, vaya recuerdos, bueno. Si nos escucha su mujer y su hija, oye, un abrazo, que hace
sí,
mucho
bueno,
tiempo.
Se ha creado un club de amigos, se la han creado por el Caralibro, por el Facebook.
Ajá.
Y está triunfando, hay un montón de gente que claro, que lo recuerda mucho.
Sí.
Hombre, porque dejó huella, hizo huella.
No, además era una persona bastante desinteresada en ayudar, en, oye, que quiero hacer un concierto, venga, yo te ayudo, organizar y todo, me acuerdo muchísimo. Además me acuerdo porque es que empezamos a colaborar con, ya te digo, con Cadena 100 y con Rock and Roll, y muy bien todo, en fin, 10 años.
Sí, aparte que llevaba a los artistas allí al tipo, firmaban discos, y bueno, yo de hecho, las dos sudaderas que tengo, una de los suaves y otra de Metallica, me las agendé allí.
Mira,
en su tienda.
Sí, señor.
Y luego él me regaló una mesa negra muy rockera, que la tengo en casa en mi zona.
Joder, ¿todo tiene que ser negro?
Yo sí, a mí, desde que vi a Metallica en el 91 se me fundieron los plomillos.
Bueno, pues nada. En fin, pues nada, vamos con el melo malo, va. A ver, ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico a la mañana.
y los viernes pues lo tenemos aquí, que eso es como otra experiencia, escucharlo de viva voz. Así que Andrés, vamos con el melo malo de esta semana.
El Palau Sant Jordi de Barcelona acogerá el último sábado de este mes de marzo un concierto para 5.000 personas con el grupo Love of Lesbian, sin distancias sociales y con los asistentes que deberán haber pasado unas pruebas previas de antígenos en las salas Apolo, Razzmatazz y Luz de Gas. El encargado de explicar las medidas que se adoptarán para reducir el riesgo de transmisión de la COVID fue el doctor Josep María Llibre, un experto en enfermedades infecciosas, quien ha destacado que se basan en el ensayo clínico llevado a cabo en la Sala Apolo el pasado día 12 de diciembre con 500 participantes. Los resultados obtenidos en aquella ocasión fueron incluso mejores de los esperados, ya que teniendo en cuenta las tasas de transmisión de la infección en ese momento, se esperaban entre 1 y 3 infectados entre los asistentes al concierto, pero no se contagió nadie. El más largo camino comienza con el primer paso, y aquella experiencia fue el inicio del camino de la reapertura que ahora tendrá continuidad. Bajo el epígrafe de Festivales para la Cultura Segura, esta vez se dividirá el Palau Sant Jordi en 4 zonas, de manera que los que estén en una no tengan contacto con los que estén en otra. También se buscarán diferentes accesos a los lavabos, entradas y salidas, para que no haya acumulaciones, además de optimizar la ventilación. Todos esperan que este concierto sea un éxito cuando ya se sabe que Francia volverá a permitir que haya festivales y conciertos de música este verano, pese a la pandemia, siempre que el aforo esté limitado a 5.000 personas y que éstas permanezcan sentadas y alejadas entre sí. El problema es que muchos aficionados a la música no están dispuestos a que les hurguen la nariz con esas incómodas pruebas de antígenos que parecen arañar hasta el cerebro. Podrían ingeniarse otros métodos menos vomitivos, como pruebas de sangre con un simple pinchazo en el dedo, o vaya usted a saber que yo no soy un experto. Los que no somos de meternos nada por la tocha, no nos mola nada que nos metan el palito por la napia. Por eso, si la nueva norma es que para asistir a un concierto hay que pasar por el aro, mucho me temo que si no es por sus majestades los Rolling Stones o Metallica, en mi caso les pueden dar mucho por donde les quepa, es decir, por la nariz o por el ano. Será cuestión de seguir esperando pacientemente, porque para ver otra vez al grupo del amor lésbico me quedo en mi casa a sabiendas que lo mejor de su nuevo disco es su título, Viaje Épico Hacia la Nada. ¡Oh yeah!
Yo tampoco lo veo, es más, esta historia de Francia, con casi con 5.000 personas de límite de aforo, pero todos sentados en una explanada y con distancias y tal, oye, es que si te toca de la mitad para atrás, no sé si vas a ver algo, es que pero no es manera de ir a un festival así.
Para eso están las pantallas gigantes también,
Joder, ya, tío, pero a ver, para estar sentado ahí...
En mis tiempos hippies lo hacíamos así y no había pantallas gigantes.
Correcto.
Esa es otra. Íbamos con prismáticos.
Pero yo, ¿qué quieres que te diga? 5.000 personas sentados todos, controlados, con la distancia, o una de dos. O va a ser un aburrimiento, o la gente no lo va a hacer. Y entonces ya tendremos otros problemas, pero bueno.
Bueno, yo ya lo he dicho bien claro, que para que me metan el palito, que esto es muy grande.
Nada, pues nada. Andrés Rodríguez, como siempre, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Doncs apa, com que ho vam dir i us ho vaig prometre, i ho fem així, ja que per la campanya electoral vam perdre la secció d'astronomia al mes de febrer, aquest mes de març ja vam dir que teníem reacció doble. Escolta, benvingut sigui, vull dir que cap mena de problema. I la setmana passada vam parlar amb el Ramon Drudis i aquesta tornem a parlar des de tota astronomia. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
De fet, és tan gran l'univers que en podríem parlar cada dia.
Cada dia surten coses noves, coses xules i que fan pensar, no? I això és molt bo.
El Ramon Drudis ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica i que a més està a la guaita de tot el que es va descobrint. Quan parlem de l'univers, Ramon, hi ha moltes coses que ens venen al cap, però n'hi ha una... que és el tema de les distàncies. Quan parlem de l'univers, paral·lelament sempre ens ve al cap, bueno, sí, la Via Làctea, el sistema solar i tal, però i les distàncies? És molt gran tot a l'escala planetària o a escala de l'univers. Per nosaltres és molt gran tot, però així tot anem descobrint coses que estan molt, molt, molt lluny. Quin és l'objecte que s'ha descobert més llunyà de la Terra?
Doncs mira, Ricard, el nostre sistema solar ens dona, bueno, pues, moltes sorpreses, Ens donarà moltes sorpreses encara, perquè no el coneixem, no el coneixem tot, ni de lluny,
Ja.
Per tant, hi ha moltes sorpreses. Mira, aquest mes passat, sense anar més lluny, s'ha descobert l'objecte més llunyà al Sol. I també més llunyà de la Terra, lògicament. I li han posat un nom, bueno, pues molt xulo, no?, que es diu en anglès Far Far Out. Vol dir molt, molt llunyà.
Molt,
no?
Molt lluny.
Molt, molt llunyà, no? Per tant, es va descobrir, el primer cop que es va veure va ser l'any 2018 per un telescopi de l'Observatori de Mauna Kea a Hawaii, no? Però, clar, s'havia de confirmar l'òrbita, no? I on estava, no? I, per tant, van estar 2 anys confirmant l'òrbita fins que es va poder confirmar i nomenar oficialment, no? I aquest nomenament se va fer el 10 de febrer d'aquest any,
entenc,
2021.
Entenc que està més enllà de Plutó, això?
Sí, molt més enllà de Plutó. Mira, per calcular la seva òrbita van estar, com te deia, necessaris, doncs, 2 anys, I s'ha vist que aquesta òrbita és molt excèntrica, elíptica, no? Això vol dir que un cop s'atansa el Sol molt més a prop i un altre s'allunya molt, no? Perquè han dit que l'òrbita és molt allargada, no? I quan s'allargui pot arribar fins a les 150 unitats astronòmiques. Una unitat astronòmica, que és la distància que ens separa a nosaltres del Sol. D'acord? Aquesta és la distància, la unitat astronòmica, dins del sistema solar.
I 150 unitats astronòmiques, has dit que és quan està més a prop o més lluny?
No, 175 és quan està més lluny.
Més lluny.
Sí, s'allunya fins a 175 unitats astronòmiques. Per exemple, quan s'ha descobert aquest objecte, està ja a 132 unitats astronòmiques.
S'està allunyant.
Sí. I aleshores, clar, fixa't per tindre una comparació, no? Per fer una comparativa. Plutó, per exemple, està a 39 unitats astronòmiques.
Imagina't, sembla que estigui allà llunyíssim.
Doncs... Per tant, clar, com que aquest objecte s'ha vist que el més probable, doncs, metro amunt, metro avall, o quilòmetre amunt, quilòmetre avall, té doncs, un diàmetre d'uns 400 quilòmetres, per tant, fixa't, tan lluny, la llum del Sol hi arriba molt poc, no? Per tant, és clar, molt poc visible, no? I té molt poca brillantor, no?
Clar.
Però el Makemake també té un satèl·lit, no?
De totes maneres, Ramon, el que tenen en comú tots aquests objectes és que són relativament petits. S'ha rumorejat l'existència d'un planeta ja, amb la mida i l'estructura més o menys de la resta de planetes del sistema solar, més enllà de Plutó, però que de moment només s'ha adivinat que pot ser-hi, però que no s'ha pogut veure encara.
Exacte. Això és molt bonic també de seguir-ho, perquè ja fa alguns anys que ho estic seguint, i s'està investigant moltíssim, no? Es creu que precisament aquestes òrbites d'aquests planetes que s'estan descobrint petits, que són de, com s'ha dit, aquest, per exemple, el molt, molt llunyà, té 400 quilòmetres de diàmetre, i un altre que en té 500, un altre que en té 900, etcètera, no? Makemake, per exemple, que té, doncs, entre 1420 de diàmetre, quilòmetre, però que, clar, aquestes òrbites estan molt, són molt el·líptiques, no? Estan estirades, no? I aleshores, què és el que fa que estiri una òrbita? Pues algun cos massiu, no? Algun cos que tingui molta gravetat. I es creu que molt més llunyà d'això, doncs ha d'haver, això segons els càlculs matemàtics que s'estan fent, i dona que ha de ser així, ha d'haver un cos molt massiu, de 2 vegades o 4 vegades el diàmetre de la Terra, molt llunyà, que estira aquestes òrbites i aquests petits planetes, i que fa que aquestes òrbites siguin tan llarguerudes, no?
Clar.
I clar, aquest cos s'està buscant, que s'anomena bueno, se li ha posat un nom que és el planeta nou, no?
Clar.
Perquè si es descobrís seria el nou planeta, no? Ara en tenim 8 de clàssics, doncs aquest seria el nou.
Però clar, estem parlant de que encara estaria més lluny que aquest altre objecte que s'ha descobert.
Sí, fixa't, aquest podria arribar fins a 1.200 unitats astronòmiques.
Mare Déu.
Però vull dir que han dit que aquest llum... que estem parlant s'ha descobert a 132.
Sí, que ja és molt,
eh? Ara imagina't un objecte a 1.200 unitats astronòmiques de nosaltres que trigui per donar la volta al Sol uns 15.000 anys. Per tant, si nosaltres estem visquent a la Terra quan que fa temps, fa 300 anys que tenim un telescopi, no?
Sí.
Va descobrir el telescopi. Aleshores, clar, veure aquest objecte tan llunyà i que li arriba tan poca llum solar...
Aquest és el problema.
I a més a més està, fixa't, està al mig del pla de la Via Làctea, per tant, ple d'estrelles.
Clar, és complicat.
No està sol. Per tant, és molt difícil de trobar, no? Però, de fet, detectar-lo és més una qüestió de temps d'observació i personal que s'hi dediqui amb això, que de tecnologia. La tecnologia ja la tenim.
O sigui,
però
a més,
molta més gent que es dediqui amb això.
Sí, com diu Ramon, està el pla de la Via Làctea, per entendre'ns, ja sabeu que no és exacte així, però que mirat des de lluny, si es poguessin moure allò ràpidament, a l'haver tantes estrelles, diguéssim, és el que dius tu, al final, tecnològicament ja existeix detectar una ombra amb una llum, i és qüestió de temps que passi per davant d'una estrella coneguda, no? I llavors
sí,
puguem detectar aquella ombra.
Hi ha tantes estrelles allà, tan dents, que està camuflat, entens?
Clar.
Per tant, és molt difícil. Si estàs més amunt del pla de la Via Làctea o més avall, pues, lògicament tindríem més espai lliure per poder-lo mirar, no? Però, tot i així, és difícil de detectar, no? Però, ja et dic, la tecnologia la tenim.
Bueno.
Els telescopis els tenim. Només és que hi hagi molt més temps d'observació i personal dedicat, astrònoms dedicats a trobar-lo.
De totes maneres, a l'estar tan lluny, Ramon, descartem anar a viure allí, eh?
Sí, totalment, eh? No. Per anar a viure...
Almenys una forma de vida com la nostra, eh? Vull dir que, clar, sempre diem això.
Per anar a viure hem de pensar una mica en Mart,
que és
el planeta més semblant al nostre i que es pot fer coses allà perquè puguem viure, no?
Per cert, revisa fotos ja del Perseverance a Mart, ara que dius això, i realment és com un desert d'aquí de la Terra, eh? S'assembla molt les fotos que estan enviant.
Sí, s'assembla molt, efectivament. Però, clar, és un planeta sec, àrid,
sí.
Però que aleshores allà, perquè clar, pues, no té oxigen, no té nitrogen, només té anhídric carbònic, no? Que aquí ja sabem que el CO2 pues, ens provoca aquest efecte hivernacle. Pues allà només hi ha CO2 a l'ambient, no? A l'atmosfera. Per tant,
malament.
Té un efecte hivernacle tremendo, no?
Clar.
Però això es pot canviar en qüestió d'anys, eh? Es pot anar canviant.
Sí, pot canviar. Primer pot ser que ens hi posem aquí a la Terra a canviar-ho, això, eh? També hi ha opinions que et diuen...
Bueno, més aviat no canviar-ho. És a dir, no toca gran cosa per no desfer el que tenim fet, no?
Mare de Déu. No, sí, hem de cuidar primer casa nostra i després anar a mirar, però bueno, una cosa no treu l'altra, evidentment.
Sí, bueno, és que l'Homo sapiens té aquesta... obté l'ADN, no?
Som una plaga, Ramon.
Aventurer, no?
Sí.
Hem de buscar nous mons, noves coses, i així es va descobrir, pues Amèrica, es va descobrir que la Terra era una esfera, etcètera, no?
Ramon Drudis, escolta, que sempre és un plaer parlar amb tu. D'això que estem parlant, encara que ens sembli molt gran, molt lluny, molt inabastable, de tot això se n'està tractant, del tema de Mart ja ho sabeu, perquè ja vull dir, tres missions ja hores d'ara a Mart, del tema aquest del planeta tan llunyà i d'aquest cos ja s'ha detectat, el del planeta llunyà és qüestió de temps, però més o menys se sap on està. Vull dir que, encara que parlem de coses tan grans, són coses abastables. Altra cosa és anar-hi, això ja és una altra història, que el tema de les distàncies...
Els xavals que fan primària, si els diuen quin és el planeta més llunyà, que no diguin que és Plutó. Poden dir perfectament que és el far out.
Això, el molt, far out.
Llunyà. I quedaran de faula davant del seu mestre o de la seva mestra.
Ramon Drudis, que ens parla des de... El trobeu a les xarxes, a totastronomia.com i aquí amb nosaltres els divendres parlant d'astronomia. Com sempre, és un plaer, Ramon. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, molt bon dia per tothom. Adéu-siau.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en Murcia puede volverse en su contra. En media hora comparece el presidente López Miras, del Partido Popular. Aseguran que han llegado a un acuerdo en el PP con diputados de Ciudadanos que no comparten la estrategia de la dirección y que van a votar en contra, por lo que la moción podría fracasar. Javier Herraiz.
Esa posibilidad parece estar cada vez más cerca. Ya no solo lo dice Génova, parece confirmarse que no habrá moción o que puede no haber moción porque el presidente López Miras, ojo, comparece en media hora, una y media, con uno de los tres diputados con los que habría firmado el acuerdo para votar en contra. Se trata de Isabel Franco, actual vicepresidenta de Ciudadanos y cabeza visible de ese grupo de tres que podría echar abajo la moción de censura. Vamos a ver qué dicen a la una y media. Entre tanto, la que sería futura presidenta con la moción, Isabel Martínez Vidal, ya ha dicho en Twitter que la moción la firmaron todos por unanimidad y que estamos asistiendo, asegura, a un ataque e intento de compra y corrupción de un Partido Popular más viejo que nunca. Y una más, esta de última hora, la delegación del Gobierno ha confirmado que ayer tuvo que poner protección a los diputados de Ciudadanos ante las amenazas recibidas por alguno de sus miembros.
La moción se vota en principio ese jueves 18 de marzo. Hasta ese día, incertidumbre máxima en Murcia. En Madrid estamos a la espera de la decisión de la justicia sobre si prevalece el adelanto de elecciones a las mociones de censura que después presentaron PSOE y Más Madrid. Los socialistas adelantan que, de confirmarse las elecciones el 4 de mayo, su candidato será Ángel Gabilondo. Álvaro Cutelén.
Sí, Antonio, a pesar de haber presentado esa moción de censura, el PSOE se prepara para la más que previsible cita electoral del 4 de mayo y acaba de confirmar que Ángel Gabilondo será de nuevo su candidato cara a esa cita con las urnas. Anoche, La Linterna, con Expósito, Gabilondo se ofrecía. Tiene ganas de repetir.
Si se me pregunta a mí, yo solo lo que puedo hacer es mostrar mi disposición. No se trata que yo esté aferrado a este lugar ni que quiera impida que haya otras posibilidades.
Pues al final no hay esas otras posibilidades y Gabilondo va a ser el candidato sin primarias, por cierto, en parte porque ganó la cita de 2019, Antonio, pero tampoco se escapa que no hay tiempo para una operación illa en Madrid.
Gracias, Álvaro. Dejamos la última hora en torno a la política. Los narcos siguen redoblando el ingenio y sus técnicas delictivas. La Policía Nacional ha intervenido la primera embarcación semisumergible localizada en España preparada para el tráfico de drogas. Juan Baño.
Es el primer semisumergible fabricado en Europa del que se tenga noticias, con unas dimensiones de 9 metros de eslora, 3 de manga, 3 de calado. Se calcula que podía transportar hasta 2 toneladas de cocaína, todo construido sobre una planeadora, lo que estaban fabricando en este momento en una nave en Málaga. Creen los investigadores que estaba destinado para el transporte de cocaína desde los barcos nodriza hasta la costa. Una vez en el mar, se hacía difícilmente detectable. Rafael Pérez, comisario general de Policía Judicial.
Solamente se ve la parte de arriba, es decir, es similar como si fuera un iceberg. Solamente se ve la parte de arriba porque el piloto y toda la demás carga se aloja en la parte azul que ustedes ven aquí atrás en el semisumergible.
25 detenidos, 47 registros en 10 ciudades españolas. Con la intervención de 5 países se han incautado además de unos 3.000 kilos de cocaína o 700 kilos de hachís.
El futuro de Sergio Ramos de fondo llega a otra jornada de Liga, Luis Munilla.
Y Ramos, de hecho, Antonio, puede volver después de su lesión y tener minutos mañana contra el Elche. Vamos a ver si Hazard también, pero hoy desde luego se han entrenado los dos de nuevo con el grupo. Mañana también juega el líder Atlético de Madrid, lo hace en Getafe, y hoy Oblak ha hecho trabajo aparte en el gimnasio, pero acaba de confirmar Simeone que juega Oblak sin problema. La jornada se abre hoy a las 9 con el derbi Levante-Valencia. Fuera del fútbol, estar en marcha en Bahrein, los únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1. Y además le toca salir a pista a Carlos Sainz. Carlos Miquel.
salido porque hay una tormenta de arena, de momento leve, pueden salir los coches, pero no se ve prácticamente en pista, todavía no ha salido el Ferrari, pero espera hacerlo durante esta tarde. Tienen que fiabilizar el coche, ha habido un pequeño problema en un del sistema hidráulico en el coche de esta mañana cuando lo pilotaba Leclerc, y ha hablado Fernando Alonso y dice que pueden conseguir grandes cosas con Alpine, pero para eso tienen que hacerlo todo a la perfección.
También una buena noticia, Marc Márquez ya tiene el ok de los médicos para subirse a entrenar en la moto, y en la Champions femenina de fútbol, al Barcelona le acaba de caer el Manchester City en el sorteo de los cuartos de final.
Gracias, Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Ara mateix, 5 minuts per sobre de la una, divendres 12 de març del 2021. Fa, per cert, 364 dies que estàvem a un dia. De fet, aquestes hores, fa un any, ja s'estava rumorejant amb molta insistència, però no hi havia confirmació oficial, que demà tancaven les escoles. L'any passat, tal dia com avui, dia 12, era dijous, i parlàvem de demà divendres, i així va ser. Divendres 13 van tancar les escoles ja, i al cap de setmana doncs vam entrar a l'estat d'alarma. Un any, ha passat ja un any. En fi, estem a 16 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Ens n'anem ràpidament a buscar una darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ho dic i potser em faig pesat, potser sí, però torno a insistir en que la campanya de la fruita per la nostra demarcació és un daltabaix, un moviment de persones, de diners, de recursos molt important, potser el més important, parlo del territori, de tot l'any. Parlem de més de 20.000 persones que en poc més de 2-3 mesos venen, fan una feina, conviuen i marxen. En pandèmia, totes aquestes aglomeracions, tot aquest moviment de gent s'ha restringit totalment, menys aquí. Aquí, doncs, ja ho sabeu, l'experiència de l'any passat va donar el que va donar. I aquest 2021, que resulta que l'espècie humana som tan intel·ligents que de vegades dius, no, tranquils, potser sí que hem topat una vegada amb la pedra, però la segona no, doncs sí. Tot fa indicar que hi tornarem. Perquè és que a hores d'ara, en ple mes de març, que ja no està tan lluny, se segueixen esbarallant, entre cometes, enteneu-me, fent declaracions d'aquelles, des de totes les institucions i tots els organismes relacionats amb la campanya de la fruita. Avui és el cas de Unió de Pagesos, que ha insistit en la necessitat de vacunar contra la Covid-19 pagesos i treballadors de la fruita dolça. Consideren que són un sector estratègic i essencial perquè produeixen aliments i no entenen que abans es vacuni a policies i militars. Bueno, que posar uns per davant dels altres, això no hi hauria molt que parlar. Ara bé, que la campanya de la fruita s'ha de controlar, però d'una manera efectiva, és una cosa que crec que tenim tots claríssima, però que no s'està fent, ni es veu. Fa 4 dies el doctor Gimón va dir que ni parlar-ne de vacunes, que aquí el problema és que no tenien vivendes dignes. Home, no sé jo si el virus entén de vivenda digna o no, perquè si no, la gent que vivim amb vivendes dignes, tothom en una ciutat, la majoria, no tothom, la majoria viu en una vivenda digna, més gran o més petita, però digna, no hauríem de patir pel virus. I bé que hi hem de patir, oi? Doncs no serà problema d'això. En fi, aquesta és la darrera hora. Anem a parlar de cinema. Fem una pausa primer, però parlem de cinema tot seguit amb la Laura González.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra de Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com. Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens arriba la informació del cinema, ja saps, com tots els divendres, el divendres de cinema, aquí amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com estàs?
Com
bé?
Pues bé, sí.
Bueno. Ja està bé, ja. Bueno, portes del cap de setmana un altre, per cert, a més és el darrer en el que tenim el confinament comarcal. A partir de dilluns s'acaba, que vam començar, que no ho recordem, ja el 31 d'octubre amb el confinament comarcal, o sigui que hem estat 4 mesos i mig, com el que diu.
Sí, jo tinc ganes ja de veure els pares i ja...
No, bueno, i anar al cine, sí. Perquè clar, com que a Lleida, bueno, sí que tenim algun cine dins, sí, de la ciutat, però vaja... Bueno, ja m'entens.
A la comarca també, a la comarca també. Comarcalment podíem anar.
Tens raó.
Escolta,
tens tota la raó.
Vinga, i també ho podem veure des de casa, com ha passat amb l'Anima, que vinc a fer-te així un resumidor de les dades d'espectadors, curtmetratges...
A veure, perquè era el 25 aniversari, el primer any híbrid, o sigui, semi-online, semi-presencial, i per tant les xifres han de ser maques, no?
Claro, però i a més ja han dit que bueno, que aquest model híbrid, bueno, que no s'ha de menysprear, no?
Que no.
És possible que en pròximes edicions del certamen doncs utilitzi també algun tipus de contingut online o amb alguna plataforma per donar difusió a la programació del festival. Doncs bé, en aquesta edició hi ha hagut 700 curtmetratges en la convocatòria oberta. Bueno, hi ha hagut pel·lícules, retrospectives, monogràfics, sessions oficials, s'han pogut veure 181 pel·lícules en total, 9 llargmetratges, 2 migmetratges, 169 curts, que se dice ràpido,
sí.
I una sèrie. A més, durant els dies del certamen, com us vaig explicar, doncs Filmin va crear una llista de reproducció amb les millors pel·lícules d'animació seleccionades, el Top List Anim amb 25, per al 25 aniversari, i formen part del catàleg actual de la plataforma. Vale? Què més? Bueno, han tingut un total de 1.114 espectadors que han seguit les 17 sessions presencials de l'Animax, vale? 15 pel·lícules d'animació i 2 conferències, 13 de les quals van tenir lloc a la llotja i 4 de les quals al CaixaForum de Lleida. Vale? El que fa a la programació online, el certament va comptar amb 52.605 espectadors, també s'ha dit ràpid, que són 5 xifres, 46.400 dels quals van seguir les 22 sessions programades a Filmin, 46.446 dels 52.605, vale? Ho van seguir a través de Filmin, i 6.159 espectadors doncs han vist el contingut a través de la web de l'Animax i a les xarxes socials. També online i a través de Filmin doncs s'han dut a terme les sessions escolars típiques, vale? d'aquesta edició, doncs s'han fet així, les quals han estat seguides per 10.269 alumnes.
Però són xifres que segur que a nivell presencial no s'hagués arribat de cap manera. Per tant, jo crec que el model híbrid és un model que, quan estiguem fora de pandèmia, s'ha de seguir estudiant, O sigui, hi veig futur amb això, vaja.
Sí, sí.
Vinga, va. Que, com es tradueix, això, per cert? O sigui, jo si faig una traducció literal és agafa'm la meva respiració i porta-la lluny.
No, take my breath away vol dir quita'm la respiració.
Ah, així és veritat. Pues això.
Comprise of verbs d'anglès.
No, ja, espera. No, jo tradueixo paraula per paraula, que no s'ha de fer. Espera, que ara m'he carregat el començament, va. M'he somiadora, aquesta cançó.
Te'n recordes d'antir la pel·lícula sortida?
Home, i tant, Top Gun.
A veure,
Top Gun, la dels avions.
Oh, ens hem oblidat que havien d'estrenar. que havien d'estrenar també una seqüela d'això, Top Gun Maverick, que havien d'estrenar l'any passat, a l'abril o al maig de l'any passat, i aquí estamos esperando.
Ah, vale, o sigui, no l'han estrenat, no? Perquè no em sona.
No, però jo no me'n recordava d'això. I l'altre dia, veient la cerimònia de Goya, vaig sur Tom Cruise.
Ah.
I llavors vaig dir, ostres, Tom Cruise, que havia de ser la pel·li de Top Gun Maverick, d'on està, saps? I, bueno, en fi.
Bueno, està rodada i gravada i guardada.
Bueno, no sé, perquè igual va ser com la de James Bond, l'han actualitzat, l'han de treure d'aquí.
Sí, no, clar, no sigui cas que no feien en el telèfon d'última generació i s'ha de repetir la pel·lícula per això. Bueno, escolta, per cert, vas veure la cerimònia dels Goya?
I tant, però això t'ho dic.
I et va agradar?
Eh?
I et va agradar?
Va.
Com que et va? Però a mi m'han dit que els hi va agradar molt, segons en qui pregunto.
Pues mira, a mi el millor moment és el dels morts, la veritat, allà que recorden les persones que han perdut la vida del món del cinema durant l'últim any.
Aquest és el teu millor moment?
Sí.
Oh, mare. Però ja, escolta, que va sortir l'Al Pacino des de casa seva.
Bueno, i què?
I va saludar, i va dir, hola, soy Al Pacino.
I Stallone, també.
I Stallone.
Thompson, i va sortir moltíssima gent. La veritat, que la gent d'Antonio Banderas pues, està nutrida, això.
Vale, però tu, aquest model híbrid, així de vídeo...
Sí, no m'està malament, el model híbrid, però no és cosa del model híbrid, és cosa de que jo vaig trobar un Antonio Banderas un poco desangelat, no? Una mica, no sé, no... La vaig trobar una cerimònia massa sòbria, massa sèria.
Vale.
Ens agrada el salseo, l'espectacle... una mica... Bueno, de dir que les grans guanyadores... Mira, Aquelarre va ser una de les grans guanyadores que van començar de la cerimònia i vinga a donar-li premis. Saps? Adu, després de 13 nominacions que portava Adu, jo crec que se'n van portar 4 i, bueno, ja veus, poquetes. Tots premis secundaris. I després, bueno, la gran triomfadora de la nit, Les Niñas, no? La primera pel·lícula de Pilar Palomero, que es van portar, pues això, un munt d'estatuetes, també. I ja està, fins aquí, perquè he dit que faria un breu resum, perquè m'has dit, hoy te doy poco tiempo...
Clar, llavors, que avui tenim moltes coses. Per tant, anem a les estrenes que també n'hi ha, que també n'hi ha. Vinga. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Crec que estic per ficar-me la roba d'esport. It's a truth, and I owe it all to you. Sí, el moment àlgid d'aquesta cançó és quan tu, per exemple, hauries de saltar, jo t'agafo al vol i et faig girar a l'aire, no?
Però no has de portar roba d'esport, que és Dirty Dancing i no Flash Dance.
Ah, és veritat. Bueno, pues, i què porten allí, a Dirty Dancing?
Però allà eren guapos, perquè estan fent una festa, és com el final de la pel·lícula, així, molt musical, dir, tots van guapos i valen tots així en conjunt.
Tu tranquil·la.
Podem fer els que vulguem, perquè jo crec que amb el que peso avui en dia, després del confinament, no me pots agafar el vol, Ricard?
No.
Abans, mira, encara, però...
Sí, jo tampoc tinc els braços per agafar res al vol, vull dir que no...
Pues mira, has de fer més esport a casa o
ja
has
entrat
en algun gimnàs.
és molt fort perquè a més, perdó, 30 segons d'incís, tants vídeos de gratuïts al YouTube perquè facis exercici a casa i tanta història, al final ho he acabat odiant, això de tant fer exercici a casa, m'entens? I no faig res. Res de res.
El que hem fet ha sigut anar a obrir la nevera.
Ai, sí. Bueno, vinga, va, estrenes.
Tenim estrenes, vinga, aquesta setmana... Tindrem Minari, història de mi família, és una pel·lícula, bueno, és un drama familiar de cinema independent ambientat a l'època dels 80, una zona rural dels Estats Units, ¿vale? És una pel·li que sembla signada per Disney, perquè tot sembla dolç i de caramel, ¿vale? David és un nen nord-coreà americà de 7 anys que veu com la seva vida doncs, canvia de la nit al dia quan el seu pare decideix que, bueno, fem una mudança, ¿vale? I tota la família se'n va a una zona rural d'Arkansas per obrir allí una granja amb el propòsit d'aconseguir el somni americà. ¿Vale?
Uh-huh.
Minari, història de mi família. Després tindrem Relic, una pel·lícula australiana. Les pel·lícules australianes de misteri, thriller, terror, no sé què tenen, però a mi realment m'espanten. O sigui, no són especialment gore ni especialment explícites. No sé si és el tipus de planos, no sé si és la il·luminació, però a mi me fan molt llullo. ¿Vale? I aquesta en concret, el tràiler ja me va posar molt nerviosa. La veritat.
El tràiler, a tu. Sí. T'ha posat nerviosa a tu. A mi. O sigui, imagina't, jo sí, no cal ni que el vegui, eh?
No, mira, jo puc veure sang i fetge, tal, blanc i blu, lo que vulguis, ¿vale? Però hi ha coses, no sé si... T'explico, mira, el film tracta sobre com una filla, una mare i una àvia són assetjades per una mena de demència, ¿vale?, que està consumint a la família i que sembla que habita dintre la mateixa casa. Però clar, com exposes la demència, no? És complicat, clar. No? És xungo i clar, és una cosa real, no? Hi ha gent que pateix demència avui en dia i per lo tant no ens estan allunyats. Jo crec que són aquestes coses les que me fan una mica de lluio, no? De por. Se diu Relic, la pel·lícula que és italiana, és una pel·lícula de terror.
Bueno.
Què més tindrem? Solo las bestias, una pel·lícula francesa. Intriga, drama, segrestos i desaparicions, ¿vale? Per ficar-ho d'aquí, quatre hashtags que us ubiqueu al tema de la pel·lícula, ¿vale? Una dona desapareix i després d'una tempesta de neu el seu cotxe doncs és descobert en una carretera en direcció a un poble remot. Mentre que la policia no sap per on començar a investigar, doncs cinc persones més sembla estar lligada amb aquesta desaparició i cadascuna d'aquestes persones té el seu propi secret amagat, ¿vale?, la seva pròpia història. Això és molt francès, no? Agafar diferents històries i conflueixen en una trama concreta.
Sí.
A mi, personalment, he vist el trailer i tal, i el rotllo aquest me recorda una mica a la sèrie de Netflix Zone Blanche, que és una sèrie francesa que està a Netflix. Què més? Tindrem Birdsong, una pel·lícula belga. ¿Vale? Birdsong doncs, és una espècie de fantasy arty, ¿vale?, que barreja pues, realitat, imaginació, cosmos, ¿no? Alhora que és un drama, ¿no?, amb tocs surrealistes i una reflexió sobre certes maneres de la cultura japonesa des del prisma europeu, perquè ja et dic, és una producció belga, però parla del Japó i està ambientada al Japó. ¿Vale? És una exploració bueno, de creació artística i, bueno, i cadascú dels espectadors doncs, pot tenir les seves idees, ¿vale? Hi ha moltes coses dins de la pel·lícula ben filades i una estètica molt poderosa al servei d'una idea, ¿vale?, lluny de l'esteticisme, no?, que és una mica vacío. Doncs bé, la trama s'ubica a Tòquio, com us deia, la Suka és una jove que és una dona de la neteja que treballa al torn de nit i està disposada a pagar un alt preu per aconseguir el seu somni de convertir-se en una estrella de la música. ¿Vale? Llavors, se les arregla per a actuar en un programa de televisió d'aquests de Show Talent, no?, però tots els seus sacrificis doncs, fracassen quan és acusada d'assassinat i es veu obligada a revelar tots els detalls del fos camí que ha anat seguint fins a aconseguir el seu objectiu. A veure, pel·lícula rara, però saps, d'aquelles pel·lícules que amb els anys se converteixen en pel·lícules de culte i que diguen, ojalà l'hagués salit al cine.
Quan la nostra experta en cinema diu pel·lícula rara, tenint en compte que la Laura ho ha vist tota la vida ja, és que és rara de veritat. És una nova categoria,
claro, però
això.
Ens han deixat sorprendre, sorprendre. La veritat és que el cine i el llenguatge audiovisual està canviant. Vull dir, des de la forma de rodar de Mandalorian amb aquests escenaris
sí.
I tal, doncs fins amb aquest tipus de pel·lícules, que són una pel·lícula dramàtica, amb una trama concreta de thriller, el que sigui, i pues, anar ficant efectes d'animació, anar
per cert,
ficant filtres... Tal.
Ara que dius Mandalorian, ja saps que la lluitadora l'han fet fora de la sèrie?
Sí, ho vam comentar.
Bon dia.
Ho vam comentar en el seu moment. Sí. Doncs bé, també els fanàtics seguiran i clausuraran ja, me penso, el cicle de Wong Kar Wai, que porten, pues, crec que són 2 mesos, 3 mesos...
Vinga, va, a veure com ho acabes en 30 segons, va.
Vale, i faran la pel·lícula 2046 i In the Mood for Love, que són els dos hits de la carrera de Wong Kar Wai i per tant val la pena revisitar-los en pantalla gran.
2046, In the Mood for Love. Aquestes, eh?
Pues, sí, exacte.
El fonàtic.
He acabat en 30 segons, eh?
Molt bé, Laura González, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Escolta, i mira molt la tele, va.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad.
Mira, aquest tema és curiós perquè a mi em van dir, diu, escolta, si no el coneixes aquest tema, un cop l'escoltis, no el deixaràs d'escoltar. Pot ser que no el coneguis, però si el coneixes, ja està, ja t'atraparà aquest tema i tots els que han fet les persones que hi ha darrere d'aquest tema. I és curiós perquè així ha passat. Jo vaig començar a escoltar la música de Cánovas, Adolfo i Guzmán i, escolta, ja em va atrapar. Avui, aquest cap de setmana, el diumenge, estan al Cafè del Teatre
oferint el concert que havien d'haver fet l'any passat. El que passa que ja sabeu que amb el tema del coronavirus, de la pandèmia, doncs es va haver de plaçar dins del Músiques Disperses, però aquest diumenge a les 8 del vespre al Cafè del Teatre doncs tenim el Cánovas, Adolfo i Guzmán. I avui per parlar de tot plegat està con nosotros Adolfo. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, caballero. Muy bien, amigos.
Oye, a mí me dijeron, mira, este tema, por ejemplo, si no lo conoces, sí. Que podría ser, y ahora me explicarás por qué yo no conocía este tema, una vez lo escuches ya te va a atrapar.
Sí, bueno, es un tema, claro, es... Digamos que es el abanderado nuestro, ¿no? Vamos, esta es de la primera producción que hicimos en el 74 y que además hubo mucha polémica, entre otras cosas, porque como te estás dando cuenta, Señora Azul, sí. Ahí hay una confusión y ha habido históricamente una confusión tremenda, porque se nos ha achacado muchas veces a que era un tema político, pero nada, bueno. nada más lejos de la realidad. Claro, porque, claro, nada más lejos de la realidad. Si te fijas bien en la letra, en realidad iba a la prensa, es femenino, Señora Azul, o sea, lo que íbamos, pero vamos a la prensa, cuando digo, ahora mismo estoy hablando con un periodista, lógicamente no tiene nada que ver a mala prensa, ¿me entiendes?
Ya, te entiendo. De todas maneras, sí. La gente que tiene ganas de mezclarlo todo también a veces,
sí.
Oye, ya sabemos cómo va.
Bueno, y en estos días, madre mía.
Sí, Adolfo, sí. Oye, que es un placer hablar contigo, que me han explicado mil cosas de ti y de vosotros.
Sí, sí, ya que por las décadas que llevamos en las espaldas, desde luego podemos escribir realmente, verdaderamente la historia del pop español, vamos, yo llevo ya, pues imagínate, con 17 años en el 66, vamos, yo estoy a 3 meses de cumplir 73 años, ¿me entiendes?
Sí,
que, es una cosa tremenda, ¿no? Llevo, he visto y he vivido prácticamente toda la evolución, lo cual es un auténtico privilegio, vamos.
Porque, Adolfo, tú me hablas del 66, tú ya estabas en el tema de la música antes,
claro,
del cuarteto,
Rodrigo,
¿eh?
Guzmán, efectivamente, porque yo empecé yo soy el vocalista, digamos, solista y fundador de Los Íberos en el 66 en Torremolinos, date cuenta. Yo soy aquel que llegó a Torremolinos, se casó con una sueca y se formó. Bueno, sí, el de la película, ¿me entiendes?
Oye, pero,
me acuerdo de
ahora que hablo con una persona que lo vivió, oye, ¿las películas exageraban o era así el verano en Torremolinos?
No, es una caricatura, porque entre otras cosas, claro, a las pobres chiquitas suecas, aunque yo me casé con una sueca, pero realmente fue una sueca, pero claro, no eran todas suecas, era el hecho de que las catalogaban a todas como suecas,
claro.
Pero ahí había inglesas, había holandesas, alemanas y tal. Lo que sí es cierto es que, claro, hay que colocarse en esa perspectiva de esa época.
Sí, claro,
no había españolas.
Claro.
¿Por qué? Pues sencillamente porque es que en el 66, ¿qué niña española podía ir a un Torremolinos, me entiendes, hasta por la noche por ahí, cuando había que estar a las 10 de la noche en casa?
Sí,
¿me entiendes?
Sí, sí,
vamos,
sí.
Claro, no existía, y Torremolinos era un pequeñito pueblo.
Adolfo, de todas maneras, a nivel musical, sí. Este intercambio cultural que hubo a finales de los 60, a todos los 70,
sí.
En zonas como Torremolinos, que era muy turística, supongo que sí. Enriquecía el tema de la música.
Evidentemente, yo creo que de alguna manera todo lo que sea nuevo, todo lo que sea diferente, habría que ser sutil en estos aspectos. Yo he estado 11 años viviendo en Escandinavia y me hablaban muchas cosas, entre otras cosas se echaban las manos a la cabeza de cuando decían, ¿qué pelea tenéis ahí vosotros abajo con los idiomas y con los países, sí, que tenéis y esto? Digo, pues ya ves tú, es que somos así, España es different, como se suele decir.
Sí, señor.
Cuando ellos nos decían, pero bueno, vamos a ver si es que eso es una riqueza, digo, efectivamente, es que eso es una riqueza, ¿me entiendes? El tener diferentes culturas, diferentes idiomas, y pero eso hay que aprovecharlo, eso, en el camino, en la vía positiva, no en la vía negativa. ¿Entiendes? Excluir. No, ¿cómo se va a excluir? No se puede excluir a nadie. Por cierto, allí los suecos, que lo que tratan es de que les llegue gente de todas partes del mundo para enriquecer su cultura, aquí, ¿me entienden? Eso no se ha entendido del todo, pero bueno, vamos a volver otra vez al tema de la
vamos
música.
Vamos a la música. Oye,
pues efectivamente.
Adolfo, o sea, vosotros en el año 1974 sacáis el disco Señor Azul.
Sí, sí.
Y ya no sacáis otro disco hasta 10 años después. Queridos claro, compañeros, claro. En el 84.
Exactamente, que es el que te he dicho yo, que a ver si podemos poner, porque es exactamente, porque yo estaba fuera, a mí me tuvo que venir Rodrigo a buscar allí a Suecia para convencerme, estuvo allí una semana conmigo, a decirme, oye, vente para Madrid, porque es que resulta que ahora hay algo que se llama la movida madrileña, y quiere, por favor, que grabemos otra vez. Así fue, y vine en el 84 para grabar, me fui otra vez, y volví ya después en el 85, ¿sabes? Ajá. Para grabar otra vez, que se grabó otra historia también, que eran los blueses.
Bueno, la que escuchábamos era Señor Azul, esta es Queridos Compañeros. Sí que es verdad que vosotros ya habéis hecho un tipo de música que no envejece. Da igual escucharla ahora en el año 2021 que en el año 2000, que dentro de 30 o 40 años, ¿eh?
Pues es agradable oír ese análisis, porque nosotros nos decimos lo mismo, pero parece mentira. Pero claro, son cosas que ocurren, quiere decirte, se nos conoce por el Señor Azul, vamos, por el primer, la primera producción, que por supuesto que es estupenda, pero vamos, nosotros tenemos cuatro producciones más por medio, prácticamente la gente no las ha llegado a escuchar ni ha analizado, pero ahí tenemos un tema, vamos, todos los temas están elegidos, te puedo decir, esa es la verdad, tanto en todas las producciones, y creo que hemos hecho un trabajo estupendo de producción para un panorama como el nuestro, que realmente, pues bueno, venimos arrastrando mucho retraso con la incorporación, digamos, al mundo internacional. Nosotros nos metimos en la cabeza de decir, vamos a formar un grupo, a tratar de que fuese un supergrupo con cuatro cantantes, cuatro diferentes estilos y cuatro compositores, pero lo que pasa es que no fuimos capaces de dirigir el barco, ¿me entiendes? Ahí no teníamos, de alguna manera, un director de orquesta que hubiera puesto orden en todo eso, porque desde luego sí que hubiera sido un éxito tremendo, tremendo, tremendo.
Me decía el coordinador del Festival de Músicas Disperses, que es donde estáis este domingo, dice, sí. No, son están a la altura de Crosby, Still, Nash and Young.
Bueno, ahí vamos a cantar algo de ellos. Helpless de Hoping lo vamos a cantar en honor a ellos. Uh-huh. y el Blackbird también lo vamos a hacer también por parte de... Claro, en el 74 la influencia que nosotros hemos tenido toda la vida ha sido anglosajona, prácticamente, uh-huh, como grupo pop y rock, ¿no? Entonces, ¿de quién nos teníamos que fijar? Pues de lo que nos llegaba, sí, de fuera, claro, y de lo que veníamos oyendo. No había otra, porque aquí en realidad la evolución de la vida y en todos los aspectos siempre está en base a lo que ya se conoce y hay que mejorarlo, ¿no? Pues bueno, pues ya está. Es una influencia, la influencia la tienes constante, ¿no? En claro, todo, lo cual es buenísimo, no malo, no, sino buenísimo. Vamos.
Bueno, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, hoy claro, podéis escuchar a Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán íntegramente. Pero es que totalmente, además este domingo os tenemos en el escenario. Bueno, tenemos a Adolfo y a Guzmán. Y tendremos a Cánovas Junior.
Sí, esto es con su teclado ahí, porque realmente lo que hacemos es un acústico. Lo importante de alguna manera es la atmósfera y la magia que tú puedas imprimir con los temas. ¿Entiendes? Vamos, nosotros ya estamos pasados, yo personalmente lo analizo así de esta manera, ¿no? Y la técnica y los aparatos es todo el mundo cibernético de Internet, y bueno, ha evolucionado mucho, lo ha hecho evolucionar todo, ya empezó con los teclados, sí, con los synths y toda esta historia, pero nada que sea, o que no se pueda hacer con una voz y un instrumento, ¿me entiendes? No, es comparable, no. te lo digo ya como es, que la humanización, vamos, la humanidad y la personalidad, y quiero decir, ahí se pierde, ahí es donde se marca la diferencia. Es como cuando se habla de los muebles de los coches, los vintage, ¿no? Pues esto, nosotros
no estoy
vintage,
totalmente de acuerdo, pero Adolfo, al final yo siempre digo lo mismo, ir a un concierto es vivir la música aparte claro, de escucharla. y lo que vas es a ver a una persona o varias personas y que te dan un mensaje, que te explican, te cantan una letra y te tocan una música. Y esto es. Por mucha máquina que le pongas, no se va a perder.
Por suerte, yo creo que la humanidad conservará toda, porque es que si no nos convertiremos en robots,
sí.
¿Me entiendes? Humanos. Si no, entonces al final se despersonaliza totalmente y se deshumaniza todo, ¿me entiendes? Entonces, mucho peligro con todo eso, mucho cuidado con eso.
Sí.
Hay que mirarlo bien. Que eso no quita, y de ninguna manera es una crítica a lo que estamos viendo, ¿me entiendes?
No, se tiene que compaginar.
El momento que hay que, claro. Tú ves los musicales y tú ves la historia, que un individuo tiene que saber cantar, actuar y bailar y de todo. Lo cual me parece una maravilla. Si, fíjate tú, ¿qué te voy a decir? Una maravilla. Pero sigo diciendo que eso no quita para que haya que entender las cosas y hay que colocar las cosas en su justa medida, ¿no?
Pues oye,
Sí, dime.
No, digo que este domingo estáis en Lleida y va a decir la web donde la gente puede informarse y comprar las entradas. Busqueu musiquesdisperses.com, musiquesdisperses.com, y ahí vais a encontrar en la programación el concierto del domingo, Cánovas, Adolfo y Guzmán. Ya hemos dicho que Cánovas es Cánovas Junior, que de hecho es el hijo de Cánovas.
Es el hijo, exactamente.
Por cierto, sí, vosotros habéis hecho muy buena música, pero sí, el tema del directo siempre ha sido como una asignatura pendiente, ¿verdad?
Bueno, el tema del directo, nosotros realmente...
Una asignatura pendiente, entiéndeme, no es que no supierais...
Que no hemos actuado, no hemos tocado por ahí.
Eso quería decir, sí, o no teníais tiempo, o claro, sí, si uno vivía aquí o el otro allá costaba...
Lo nuestro ha sido verdaderamente trágico a ese nivel.
Claro.
Resulta que haces una producción, pones un proyecto en marcha y digamos que fabricas el primer coche y lo dejas ahí y no tienes ni servicios, ni lo pones ni a la venta, ni nada de nada. Es decir, lo que nos ha ocurrido, somos como el Guadiana, ¿sabes? Aparecemos y desaparecemos,
claro,
pero claro, con un intervalo de 10 años por medio. Esto es una barbaridad,
bueno, pero...
¿me entiendes? Es una barbaridad. Esto solamente lo puede conseguir un grupo, no como Cristina Hernández, no, como Cánovas, Rodrigo Fuimar, que tiene que ser un grupo español que sea capaz de hacer eso, ¿me entiendes?
Bueno,
porque
nunca es tarde.
No se lo cree nadie.
Nunca es tarde, nah, Adolfo.
Está bien.
Oye,
que hay mucho salud.
¿Qué sensaciones tenéis ahora en el año 2020? De volver a subir, sí, al escenario?
No, para nosotros es un poco lo que te he dicho antes. Para nosotros la producción y el laboratorio, que le llamamos a los estudios, todo lo que se hace en los estudios, todo lo que los aparatos que suben, nada comparable como subir al,
claro,
escenario, ¿entiendes?
Claro.
Nada comparable. Tú tienes, por ejemplo, voy a nombrarte ahora mismo, como no lo voy a nombrar, ¿por qué no? Un ejemplar como... Vamos, un colega como pueda ser Rafael, que, ajá, lleva toda la vida, tú le vas a decir a Rafael, no, es que, y te va a decir lo mismo, nada como subir,
claro,
al escenario.
Claro.
No existe un momento tan concentrado de adrenalina, ¿me entiendes? Y de realización del individuo. Ahí eres tú en esencia pura, ¿me entiendes?
Como,
y nada más.
Como
con
consumidor
toda,
te digo lo mismo.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Como consumidor de música te digo lo mismo, es decir, yo oigo música cada día, pero mi dosis de conciertos los necesito, de,
claro,
manera permanente,
claro.
Si no, no es lo mismo.
Además, voy a dar un detalle porque es así, además. ¿Por qué, entre otras cosas, no? Porque dice, claro, hay lo que es el... existe eso del miedo escénico, sí, todos tenemos un poco de miedo escénico, unos más que otros, y esto se controla, pero... Es que después lo que hay que tener es, hay que pensar, es que el subir a un escenario, el tocar una guitarra, un piano o cantar, hacer cualquier tipo, no hay que tenerle miedo al escenario.
No,
también de alguna manera lo he ido depurando a través de los años.
Claro.
¿No? Entre, me he dado cuenta de que, no, ¿por qué no hay que equivocarse? Si es que eso es lo que humaniza de alguna manera al individuo.
Sí, señor. Sí,
es,
señor,
que no es un karaoke, no es un robot. Y por eso se equivoca en una cuerda, en un acorde o cualquier cosa. Eso es lo que hace de alguna manera el tema, vamos, importante. Le vas a decir a un torero, ¿me entiendes?, que le pongan un toro mecánico ahí.
No, claro.
No.
Se cambia toda la historia.
Pues, claro.
Adolfo, te vemos en el escenario, que es el lugar natural del músico. Este domingo en el Café del Teatre. Teniu les entrades a musiquesdisperses.com. Oye, Adolfo, que de verdad, ha sido un placer, sí, hablar contigo,
Pues estupendamente, para mí también, para que los amigos de alguna manera, bueno, podamos transmitir generacionalmente
un poco el espíritu de lo que hay.
Que sepas,
hay que seguir la aventura de la vida, hay que llevarla hasta el final con todas sus consecuencias.
Que sepas claro que sí. Hemos recibido mensajes de oyentes y concretamente de uno que se llama Jesús, que me dijo, habla con Adolfo, que vamos, le tendrás que cortar de cosas que te va a explicar. En fin, que ha sido un placer, bien. Adolfo. Cuidaros mucho, un abrazo.
Un abrazo para todos, nos vemos.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja, sempre al teu costat.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Que es posible el evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
No sé si algun dia o altre hi haurem d'acabar posant lletra i tot, amb aquest tema. No sé si l'espatllaríem, perquè al final aquesta sintonia, aquesta melodia, ja fa tants divendres que l'escoltem. Una vegada a la setmana només, i vaja, a mi m'encanta, no s'ha pesat això. No sé si amb lletra canviaria o què. En fi, va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Obrim l'Espai Groc, com tots els divendres, amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs, Puri?
Doncs bé,
treballant molt. Estem a tope d'activitat i endavant. Endavant, amb ganes de que bé, la setmana que ve ja podrem tenir públic diferent, en el sentit de que moltes persones que no podien venir perquè canviaven de comarca ara ja podran venir a l'auditori, per tant estem contents.
Clar, el tema aquest de l'obertura comarcal, per entendre'ns, a part d'aquesta restricció que s'aixeca, el tema d'aforaments ha canviat o seguim igual?
El tema dels aforaments de moment és el mateix, continuem al 50%, i això, de moment, jo crec que encara estarem una temporadeta. Aquesta és la meva percepció, eh? Potser m'equivoco.
Molt bé, doncs anem a repassar la programació que tenim aquest cap de setmana. Ja us avanço que si us connecteu a la temporadalleida.cat teniu allí tota la programació, la podeu veure ordenada, però és que, a més, podeu accedir a les compres des de casa, que és còmode, i a més surts amb el seient assignat. Puri, escolta, aquesta mateixa tarda a l'Escorxador teniu música o teatre o música i teatre?
Una mica de tot, no? Es tracta d'una obra que es diu Corpus, del Xavier Bovés, és sala 2 de l'Escorxador, amb la qual és un tema de moltíssima proximitat, amb 25 persones de públic només en cada passi. Per això s'han programat 4 passis, no? Avui 2, a les 6 i a les 8, i el dissabte demà a les 6 i a les 8 també. Uh-huh. Es tracta del treball sobre l'objecte escultòric que és el cos humà, en relació també amb el cos animal i el vegetal, i hi ha un músic també que està interpretant, i tot passa molt a prop de l'espectador que està a sobre mateix de l'actor.
Canviem de sala, per entendre'ns, ens n'anem cap a l'Enric Granados, cap a l'Auditori, on demà tenim a la Jove Orquestra de Ponent a les 7 de la tarda.
Sí, una mica la Job, ja sabeu que és aquesta orquestra que tenim d'estudiants de música que han acabat el grau mitjà i que llavors tenen ganes de continuar tocant i treballant música clàssica, i ells s'autogestionen i ens ofereixen cada vegada un repertori, o tenim un director que està especialment triat per ells en plan assembleari, o sigui que és tot molt participatiu i és molt interessant, no?, aquesta experiència per amb ells. Aleshores, de cara a l'època en què estem, doncs van voler presentar un programa en femení, tenent, no?, el Dia de la Dona, que es va commemorar fa 4 dies, no?
Fa 4 dies, sí.
Aleshores, és un programa que es diu Mirades en Femení, i quina és la característica? Doncs que sentirem dos concerts de dos compositores. Un és... Jo he de reconèixer que no les tenia controlades, aquestes compositores, o sigui que és cert que han desaparegut moltes vegades de la història, no?, les dones. Hi ha alguna que potser ha perviscut més, com és la Fanny Mendelssohn, perquè era germana d'un compositor famós i conegut, però per una altra banda s'han perdut a la memòria, no? I per tant penso que està molt bé recuperar aquest tipus d'obres, i contarem amb un concert per a violí de Madalena Sirment, que era una dona veneciana, compositora, segle XVIII, i ella era violinista, era clavecinista, era cantant, i a més va estar molt, molt reconeguda a la seva època, no? Mm-hmm. Bé, doncs contarem amb aquest concert, molt especial, no? I que pràcticament és que no hi ha gairebé enregistraments d'aquest tipus de música, no? I per una altra banda comptarem amb una sinfonia de Luis Ferreny, que era una compositora parisenca, que també fou pianista, i professora de piano, i potser val la pena destacar que va ser l'única dona que durant el segle XIX va tenir una plaça permanent al Conservatori Superior de París.
Molt bé.
O sigui que tot era realment d'homes, no? I estem en aquest àmbit reivindicatiu. Per tant, animem a tothom a venir a descobrir la música feta per les dones.
No, és que tradicionalment, per desgràcia, la història ha sigut molt injust amb les dones. No fa massa setmanes vaig estar al Caixa Fòrum visitant una exposició on destacava moltes dones inventores i enginyeres que havien creat, inventat molts productes que perquè en el seu moment doncs tiressin en van, al final s'havien patentat amb noms d'homes, dels seus companys, equips.
En nom del marit.
Sí. Per tant, és injust sí, és total.
I en música també és així.
Bueno,
també passava, Espero... que hi havia obres escrites per dones, però que es publicaven en nom masculí.
Espero que haguem après de tot això, ja veig que va molt lent tot plegat, però espero que n'aprenem ja d'una vegada. Escolta, ja per acabar, el diumenge, suposo que vau fer això, reunió, ens vau ficar d'acord i vau dir, mira, a les 7 de la tarda de diumenge obrim totes les portes, les del Teatre de l'Escorxador, els del Teatre de la Llotja i els de l'Auditori Municipal Enric Granados. Per tant, com que són coses diferents, aquí és la gràcia, pots triar, vas a un o a l'altre. A l'Auditori Enric Granados en passem per sobre, perquè si no fem dentetes a la gent, i com que estan les entrades exaurides, però recordeu que hi ha la banda sinfònica Unió Musical de Lleida fent música de Disney. Per això està exaurit.
Música de Disney, sí.
Està exaurit això ja,
sí. Exaurit, sí. Sí, segurament intentarem trobar una nova data per poder continuar-ho oferint.
Clar. Al Teatre de la Llotja, a veure, jo no sé si ho pronuncio bé, veus que no veus o veus que no veus, veus o veus que no veus?
Veus que no veus.
Veus que no veus.
Jo crec que és veus que no veus, eh?
Ja, però veus de mirar...
Jo no soc especialista en això.
O veus de la voz.
Jo crec... No sé. Jo crec que juguen amb que el concepte sigui així una mica fos, no?
Sí, sí.
Que sigui... Que l'entrada... A veure si ho diré bé. Dura de... No? De fet, és una versió femenina, no? de números clàssics de Pallassos, en clau de dona també, o sigui que ja veieu que aquesta setmana estem en clau de dona.
Que bé, que bé.
I llavors doncs contem amb la pallassa que és super coneguda, no?, aquí a Catalunya, que és la Pepa Plana. Uh-huh. I en aquest cas hi haurà també una altra pallassa, que és la Noel Oliver.
Molt bé.
I jo penso que és una reivindicació, no?, també del paper de les dones a les arts escèniques i en un àmbit tan específic com és en aquest món, no?, dels pallassos, que és tradicionalment masculí també, no?
Sí. I després del Teatre de l'Escorxador, també, diumenge a les 7 de la tarda, teniu un espectacle de la Saleta.
La Saleta, sí. És una improvisació, per tant, no us puc pas dir gran cosa més, perquè... Sí, sí, sí. I llavors, doncs, bé, val la pena anar i veure què passa, no? Uh-huh. Ja sabeu que la Saleta, com que el seu espai és molt petit, doncs el Teatre de l'Escorxador els ha cedit l'espai per poder donar sortida als espectacles que s'estaven realitzant.
Molt bé, sí, perquè si hem d'aplicar el límit d'aforament, pobres, vaja, ja és prou petit, us imagineu-vos. Molt bé, gràcies, Puri.
Sí. Tres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Arde la
calle al sol. Mira, recordeu que el Caixa Fòrum, que avui no es pot connectar la Maribel, però recordeu que segueixen tenint l'exposició de l'Apolo 11 i que, a més, aquest proper dijous, en aquell cicle de trobades estarà la Irene Moray, que ja, això ja ens ho va avançar la Maribel Tosta. A la plana web de Caixa Fòrum, busqueu Caixa Fòrum Lleida, entreu i us podeu inscriure. Serà dijous a la tarda, trobades amb Irene Moray, però recorda que segueix l'exposició de l'Apolo 11.
que és gratuïta, que ja saps que tu passes per Blondel, entres al CaixaForum i normalment podies baixar a baix al soterrani, que són ja l'exposició, i accedir. Què passa? Que estem en pandèmia. I com que estem en pandèmia, hi ha uns límits d'aforaments. Llavors, tu t'has de connectar a la web, triar el dia i hora que ja aniràs, és gratuït, però fas la reserva de l'hora. I pots anar tantes vegades com vulguis i reservar tantes hores com vulguis. És totalment gratuït, però han de portar un control simplement per l'aforament, per la teva seguretat, per la meva i per la de tots plegats. És aquest pas intermig. És gratuït i no passa res. Escolta, marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Tenim a la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, aquestes noves restriccions o menys restriccions que entren en vigor a partir de dilluns suposen algun canvi a la biblioteca o seguiu igual?
No, a nosaltres no suposen cap canvi. Ens va suposar el canvi de la setmana passada, que per fi ens van deixar organitzar activitats amb públic a la biblioteca, però les restriccions aquestes no ens interfereixen, perquè inclús el tema dels grups i dels aforaments, nosaltres tenim el nostre propi protocol.
Clar,
i llavors, per tant, no ens interfereix. El que sí que és important, que va ser això, no? Que a partir del dilluns, el fet de poder que les activitats ja no només fossin amb streaming, sinó que poguessin tindre públic. El dilluns, la veritat és que va ser emotiu.
Clar, va ser la primera.
Va ser la primera, era el dia que obrien i precisament teníem una activitat programada i la vam poder obrir. Eren pocs de públic, la sala també s'ha quedat molt reduïda, ara té un aforament de 30 persones i era, devíem ser unes 15. I bé, jo he de dir que em va emocionar tornar a tenir a gent a dins de la biblioteca. Recordar que la sessió aquesta que vam fer, que era una sessió de la tertúlia literària dels 10D, amb Àngels Marzo i Anna Sáez, qui no va assistir a la biblioteca o no va veure en directe, el pot trobar dintre del nostre canal YouTube de la biblioteca. És una activitat que ens queda gravada, que la pot veure tothom quan vulgui. Mm-hmm.
Antònia, bueno, clar, seguiu amb aquest model híbrid de les activitats aquesta propera setmana.
Exactament. Tenim, no estem fent molta programació perquè volem anar amb una certa calma, perquè tot el tema de lo que és les cancel·lacions ens va portar molts problemes. Llavors intentem fer-ho d'una manera progressiva. Llavors la setmana que ve fem una activitat juntament amb el Consorci de Normalització Lingüística d'aquí de Lleida, que és, hi haurà una entrevista amb l'escriptor i poeta Pere Rovira per part també del poeta Amat Baró. Uh-huh. L'entrevista serà a la 1 del migdia a la sala d'actes de la biblioteca, es podrà veure en streaming, es podrà assistir com a públic i a més durant tot el matí el Consorci de Normalització Lingüística pel canal Instagram aniran passant recitacions de poesies incloses al llibre que ha presentat Pere Rovira, que són la traducció del llibre de poesia del Charles Baudelaire, Les flors del mal. O sigui, que s'aprofita aquest dia de la poesia per fer recitacions de poemes inclosos al llibre i, a més, l'Amat Baró farà l'entrevista amb el Pere Rovira.
Molt bé.
Tornem amb el format aquest híbrid. Es pot assistir a la biblioteca, es pot vindre o es pot mirar pel canal YouTube.
Fixa't que aquest model híbrid que han aplicat a l'Animac, que ja ha acabat, ha permès que 64.000 persones hagin accedit a les, bueno, als curs, a les pel·lícules, a tot plegat, que això presencialment era impensable. Per tant, és un model que jo crec que s'ha de tenir en compte de cara al futur. Evidentment, obrir la part presencial, però permetre que hi ha molta gent que a vegades de lluny no ens ve, però vol gaudir d'aquest contingut.
Mira, el dilluns ho vam estar calculant i ens va fer gràcia. Clar, nosaltres parlem d'unes altres xifres, no parlem d'inici.
No, però bueno, l'Animax són molts dies.
L'assistència nosaltres habitual que teníem amb una tertúlia dels 10D, aquestes tertúlies literàries, era d'entre 30 i 35 persones. En aquest cas vam tenir unes 15 persones presencial i en el moment de la retransmissió vam tenir 20 persones mirant-s'ho des de casa.
Clar.
Amb la qual cosa vam dir, bueno, d'alguna forma hem tornat a arribar al mateix públic que arribàvem quan ho feien presencial.
Molt bé.
I ara, a més, hi quedarà tota la gent que ho veuran posteriorment.
Molt bé.
Aquest model híbrid també saps que el tenim amb el documental del mes.
Sí.
Encara es pot veure ara, la gent encara es poden inscriure per baixar-se el documental del mes, que és el de l'Èter, que és un documental una mica la Falca diu, no, tu què faries si acusessin la teva àvia de bruixeria?
Caram!
O sigui, bueno, està situat a l'Àfrica i, bueno, i és tot un... un documental sobre aquesta temàtica.
Bueno, ens en riem, però això ha passat i ha passat, o sigui que no cal que aquests documentals estan basats en coses reals. Molt bé, Antònia, doncs directora de la Biblioteca Pública de Lleida, gràcies per estar amb nosaltres, que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies igualment.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, directes cap a les 2 de la tarda. Tenim dades de darrera hora, informació de darrera hora, que ja la coneixíem. Satisfacció al sector turístic del Pirineu davant aquest aixecament del confinament comarcal a partir de dilluns. Per exemple, Massella rep una allau de trucades demanant informació i comptarà amb el 45% de treballadors afectats per l'ERTO. Clar, ara és el que té això. I després, relacionada amb la Covid-19, i això sí que és una bona notícia, ja ens tocava, totes les residències de la regió sanitària de Lleida són verdes, és a dir, que no tenen actualment cap cas de Covid-19, segons les dades facilitades avui divendres pel Departament de Salut. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Salut només té constància d'una residència en el que hi ha un positiu, és la mini-residència de Bellver de Cerdanya, dels 29 que hi ha al centre, mentre que no s'ha detectat cap cas entre els 23 treballadors. I això sí que és una bona notícia, perquè les residències han passat un calvari. Ara ens ha costat tot un any arreglar-ho, eh? Tot un any. Si no, podem dir que hem reaccionat de manera ràpida i hem perdut moltes persones, massa. En fi, directes cap a les dues. Escolta, acaba d'aprofitar el divendres. Gaudeix del cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. I dilluns, puntuals a les 12:20. Salut, adeu.